No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda, aquí estem un altre dia amb un altre programa del Voltes al Dial de Ràdio Sant Vicenç. I avui tenim un CD molt especial del Jarabe de Palo. Tindrem una entrevista amb el xef i mestre Josep Lladonosa i després tindrem una altra entrevista amb Miguel Ángel Duque del Club de Lectura, en aquest cas del Club de Lectura Prometeu. Doncs avui presentem aquest CD, que és una novetat a la biblioteca, del Jarabe de Palo i de Pau Donés. Es diu Escupe, Tragas o Escupe. Cuando Pau Donés se retiró de la música, prometió volver. Adiós, pero hasta luego, fueron exactamente sus palabras en redes sociales. Una expresión que ahora ocupa la página web de Jarabe de Palo tras fallecer el artista este 9 de junio a causa de un cáncer de colon que padecía desde 2015. A principios de abril, el cantante se transformó en el hombre más buscado del panorama musical al comunicar públicamente su vuelta a la música con Jarabe de Palo. Eran las primeras líneas del epílogo de su carrera, una carta de despedida que plasmó como una obsesión, tal y como ha recordado su colega de profesión y amigo Enrique Bumburi en redes sociales en el álbum Tragas o Escupes. En palabras de Donés, eso que tú me das, uno de los temas del nuevo disco, es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido. Compuesto por 11 temas que claramente giran en torno al paso de los años, el amor y una cierta nostalgia, aunque en todas las canciones que conforman el álbum no deja de brillar un tono alegre. La excepción la pone la obra que sirve para bautizar el álbum, Tragas o Escupes, y que arrastra la herencia irreverente de algunas de las composiciones musicales anteriores del grupo. Yo no trago, escupo, soy como los escorpiones. Se puede escuchar en el estribillo del tema. Pues con este disco vamos a pasar, os vamos a presentar un tema que se llama Valiente. Y para todos vosotros, Jarabe de Palo.
Pirata pata palo navegando en la pecera, delfines y sirenas tararando un rock and roll, pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto a superhéroes volando en sus bicicletas, soldaditos de plomo bailando con marionetas. Dios contra vaqueros en un partido de fútbol, pero nunca nadie tan valiente como tú. Tienes la fuerza del león, eres fuego, dinamita, tienes coraje, dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no ven de día. Eres plomo, fuerte, canela, fina, valiente, como los que día a día bajan a picar a la mina, como el equilibrista que sobrevuela el abismo y a pelo sin red a la gravedad desafía. Solo existen en los los cuentos, pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto esquimales tomando el sol en el desierto, oasis de palmeras en Siberia pleno invierno, marcianos y astronautas en la feria de Plutón, pero nunca nadie tan valiente como tú. La dureza de un diamante, la belleza de una ninfa, tienes garra, power, magia, nobleza, empatía, la mirada de un campeón de póker, a la vista que en una sola mano se juega la partida. Te quiero, aunque no llegue a conocerte, te adoro, aunque nunca vuelva a verte. No pares, avanza, mira, siempre está adelante, para mí, para el mundo, eres alguien importante. La fuerza del león, eres fuego, dinamita, tienes coraje, dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no ven. Eres plomo, fuerte, canela fina, valiente, como los que día a día bajan a picar a la mina, como el equilibrio que sobrevuela al abismo y a pelo sin red a la grave desafía.
Doncs bona tarda, avui tenim el xef Josep Lladonosa i Giró, que ens portarà, ens parlarà de lo que ell considera que potser és el més important, que són les bases de cuina, i les bases de la cuina, i millor que comencem i que ens expliqui ell. Bona tarda, senyor Lladonosa.
Hola, bona tarda, Toni.
Bona tarda.
Jo no sé, aquesta tarda, segons hem quedat amb els organitzadors, hem dit que començaríem una mena de classe de cuines, jo miraré amb el temps que tinc d'explicar el que vull explicar, si no ho deixaríem per les properes. I he dit això perquè explicaré, diguéssim, paraules, sobre paraules tècniques de la cuina, explicaré sobre productes, i després, quan sapiguem tot això en 3 o 4 setmanes, després començarem a fer plats i si veurem com serà més fàcil per poder fer, sabent el que us explicaré aquests dies. Per tant, el que hauríem de tindre és un bolígraf, diguéssim, i un llibre d'aquí al costat i nos apuntant coses que segur que us seran útils. D'acord, Toni?
Molt bé, doncs vostè mana. Endavant.
Doncs tirem endavant. Avui començarem, mireu, a dins de la cuina per tallar les verdures hi ha tres sistemes. N'hi ha més, però tres sistemes jo miraré facilitar-vos el més possible tot. Una, per exemple, és la bressa. Apunteu, bressa. Bressa vol dir que és un conjunt de verdures, de sencera, pastanaga, perro, api, tallada a uns 2.5 centímetres d'enquadrat. Aquestes preses, aquesta barreja de verdures, serveix per fer estofat, etc. La segona paraula és brunesa. La brunesa és la manera de tallar unes verdures també, però amb dauets petits. És a dir, fins, com daus petitons. Uh-huh. Això és la brunesa. I després hi ha la paraula juliana. Juliana és una mena de tallar les verdures també amb uns 4 centímetres de llarg, com un escuradents, perquè m'entenguin. Allò quan un va tallar una ceba, la va tallar tres fines i la va tallar en juliana. Si la va tallar en dalots, la va tallar en brunesa. I si la va tallar a daus més grossos, a quadrets de 2 centímetres i mig, en diuen bresa. Pues bé, ara nosaltres avui parlarem del sofregit. El sofregit català, que és el sofregit aquest que es fa amb ceba i tomàquet generalment, nosaltres, per exemple, hem de saber que fem servir dos productes. un, que és el tomàquet, que és un producte molt àcid, i que el tindre acides s'ha de mirar de traure aquesta acides. Lògicament que el tomàquet, si el mengem en una amanida, o el mengem sucant el pa, no passa res. Però si nosaltres mengem un tomàquet en un sofregit que està mal cuit, això és dolent per la nostra digestió. Per tant, hem de tindre en compte que quan cuim un tomàquet, sigui fregit, sigui dins d'un sofregit, estigui sobretot ben cuit. Manera, per un sofregit el podem tallar, diguéssim, amb bruguesa, és a dir, tindrem un tomàquet brunesa. Jo sé que hi ha senyores, per exemple, que el ratllen. Bueno, no passa res, es pot ratllar. Per tant, ara tenim això preparat. Llavors, diu, per exemple, el tomàquet es pot tallar a dos petitets, que com digues en brunesa, es pot ratllar. O passar pel mini-pimer, no passa res. Podem fer un sofregit. En el cas que amb la ceba, que tant de la necessitem pel que sofregit, això, evidentment, que és molt fort de gust. Llavors, quan la mengem per una amanida, la ceba, si la posem una hora i pico amb aigua tallada abans de l'amanida, li traurem la fortó, no? Però quan la fem per sofregir no passa res. Vull dir, la podem fer al moment, tallada al moment, i llavors, o ratllada, un dia, eh? Per tant, la ceba la tallarem també amb brunesa. És a dir, que ara anem a fer un sofregit aquest. El sofregit que farem una cassola o una paella, com vulguem, en una mica d'oli. A la cuina, hi ha una paraula molt concreta que diu moderació. Moderació vol dir que hem de saber posar les coses justament, perquè si no serà tan difícil després de traure-les. Vull dir, sempre és millor posar
que traure-les. Que no...
Llavors posem un oli, una quantitat incorrecta, llavors tirem a dins la ceba i anem sofregint el foc. En un foc moderat. Quan aquell sofregit, aquesta ceba està sofregida, que està quasi dorada, aleshores hi tirem el tomàquet. Aquest tomàquet també que l'hem tallat o amb brunesa, que l'hem ratllat o l'hem passat pel mini-pimer, no importa. Llavors anem sofregint, anem donant voltes. El tomàquet porta aigua. Aquesta aigua que porta ens desapareixerà immediatament quan està bullint, quan està sofregint, perquè l'evaporació fa desaparèixer l'aigua. En aquell moment, aquell sofregit queda sec, però no queda cuit. Aleshores, hem de fer estirar un cullerat d'aigua. Remenem una altra vegada i en un foc moderat, com dic, que es va ahir sofregint. Al cap d'uns 5 minuts, 4 minuts, desapareixerà aquesta aigua per mitjançant de la ebullició. Pues aleshores agafem un altre cullerat d'aigua i tornem a fer el mateix. Aquesta operació de que hi l'aigua, deixar-la concentrar, això ho podem fer 4 o 5 vegades, no passa res. Si nosaltres ho fem així, veureu com tindreu un sofregit molt bé per fer un arròs, per fer moltes coses que es fan en sofregit, i després serà un tomàquet concentrat que no es farà mal per menjar. Això sí, moderació i després també una mica de paciència. És a dir, que nosaltres més o menys ja sabem com es fa en sofregit, i ara vull parlar d'una altra cosa que és molt corrent a la cuina, que és la picada. A la cuina a Catalunya, la picada diu que és el tot d'una cuinada, diu un refrany. Per què? Perquè sense picada els productes, els plats que es fan, no són tan bons. De picades, la picada, podem fer-la de moltes maneres, perquè hi ha molts productes per posar dins una picada, des de les anys, les ametlles, les avellanes, les galetes, el pa torrat, el frigit, el safrà, les nyores, el pebrós de romesco, la xocolata, és a dir, una quantitat de productes que es poden posar dins d'una picada. Però nosaltres hem de saber per què la fem servir. I la picada té tres components importants que fa. És una que dona gust a tots els plats que hi d'entra. Per això diu la picada és el tot d'una cuinada. Segon, per què serveix la picada? La picada també serveix per donar color. Segons els productes que nosaltres podem adjuntar una picada, la picada ens donarà color. Per exemple, si posem safrà, ens pot donar un gust groguent. Si posem llores, o que posem romesco, ens pot donar un color a llum, posem, sigui un arròs, i el que sigui, ens pot donar un color vermellós. Si posem xocolata, no el xocolata que és normal que venen d'ells, sinó el xocolata de pedra, que no és tan dolç, aquest xocolata pot donar un color fos. Per tant, la picada serveix per tres coses. Donar gust, sobretot, per donar espessor, i després per donar també el d'això, per donar... que ho he dit abans, gruix, espessor i després color. L'espessor, qui la dona l'espessor? L'espessor la dona als productes farinosos que hi entren, com per exemple les ametlles, les avellanes, el pa fregit, una galeta, etc. Aquestes coses donen espessor. Per això, que si anem a fer un arròs, com que nosaltres volem fer un arròs i que l'arròs ens doni el gra d'arròs separat, millor no posar-hi aquestes coses espesses, sinó que una picada en un arròs podria ser de safrà, julivert, alls, ja n'hi hauria prou, n'hi hauria prou, eh? En canvi, si la fem per una altra, per una sopa de peix, per una sopa de peix, allí podem posar pues, el color que vulguem, si volem posar nyores, si volem posar safrà, les avellanes, una galeta, etc. I aleshores, inclús els fetges de peix es poden frigir i xafar dins el morter també per posar dins en una picada que coses de peix. O els fetges d'au, és a dir, de pollastre, frigits i posats en una picada també per posar dins un guisat de pollastre. Per què no? És a dir, segons el que convingui.
Més espès o menys clar.
La xocolata generalment es fa servir més que res per les coses de casa.
Digues
alguna cosa,
Toni? No, no, deia que més espessa si és un dinar com una sopa, no? I,
sí.
I més aigualida, no? Per plats
que siguin... Jo també, Toni, sisplau, te repeteixo.
Sí. No, 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 que ho afirmava només això.
Oh. Sí, val, doncs bueno, per la sopa és per això, i per l'altre... Llavors, n'hi ha qui em diuen, què puc fer servir el triturador elèctric per una picada? Per una picada es fa servir el morter. El triturador elèctric, tenint en compte que és molt perillós, perquè nosaltres quan mengem un plat que ha anat una picada, sempre diem, ai, que va perquè... no té mal llame com raspa l'ametlla picada i aquell millo granulada que ha quedat de la picada de morter. En canvi, si es fan un millipímer, si no es vigila molt, queda tot triturat, diguéssim, com un puré, com un pols, diguéssim. I llavors no podem trobar el gust de l'ametlla. Però sí que si sabem fer la picada amb el millipímer allò, dos voltes, mirant una cullera dins el pot del minipímer, mirem a veure si està granulat o encara està gros, doncs ensenyem una altra vegada, una volta més, i llavors veurem com li donem el punt correcte. Per això diria que avui hem volgut parlar d'aquestes dues coses, perquè segur que no tinc més temps, és dels sofregits, les picades i els tres noms aquests que són Bresa, Brunesa i Juliana. Per això quan dia que anirem a fer un arròs direm, tallarem la ceba amb brunesa, no caldrà explicar tallar espina, ratlla-la ni res, però farem un sofregit i no caldrà dir res més perquè sabem més o menys el sofregit. És qüestió de que vosaltres us apunteu coses o que em telefoneu i us ho diré, tindríem el de gust en donar-vos-ho a tota la gent que em pugueu telefonar i dir, jo demà, escolta, vull fer aquest plat i em trobo amb això, què he de fer, això ho fa així, jo de bona gana us ho faré. M'entens, Toni?
Sí.
Que si us piquen a la biblioteca, ja sabeu que jo estic disposat a servir-ho. I el proper programa parlarem de dues o tres tècniques més importants a la cuina, perquè saber les tècniques és el més important. Si se saben les tècniques fer, tots els plats es poden fer en cuina i no hi ha cap problema. D'acord?
Molt bé, doncs avui així hem parlat de les diferents talls de verdures, del sofregit i de les picades.
De les picades i dels talls de les verdures.
Ah,
això és molt
important.
El pròxim dia parlarem de les coses del desgreixar, d'altres coses. Hi ha moltes coses que es poden explicar a la cuina que si ho pogués fer el dia següent directe, veurien com totes les persones que em veurien com si faria canviar un concepte total de cuinar. Per això, si no el vol, ja arribarà més endavant a veure si ho pot fer vindre aquí a Sant Vicenç, d'acord?
Molt bé, doncs per a les persones que ens estiguin escoltant, al senyor Lledonosa, el xef i mestre, que durant molts anys va dirigir una escola de cuina, va tindre a grans...
Jo vaig ser mestre durant 10 anys, perquè ho sàpiga la gent, hi havia moments que hi havia escoles de cuina. Vaig ser els primers que van dir que volia portar una escola, després va ser una altra, etc. I la veritat és que va tindre molt èxit les meves classes i per això jo m'agradaria donar-les a la gent de Sant Fiset, de Sant Vicenç, o als que escolten Ràdio Sant Vicenç. De moment ho anirem fent així, si vosaltres dieu que no. Si s'ha de canviar el sistema, els organitzadors són els que tenen la paraula.
Bueno, ja, jo crec que així va força bé, dades les circumstàncies com està ara el tema de la sociabilitat. Però, bueno, molt agraïts, senyor Doni Damosa.
Molt bé, Toni, molt doncs agraïts. Moltes gràcies i bona tarda a tots els oients.
A vostè, bona tarda, fins al proper programa.
Molt bé, adéu.
Bona tarda, doncs continuem ara amb l'entrevista amb el Miguel Ángel Duque, que avui... Hola, bona tarda, Miguel Ángel, perdó. Que avui no ve com a Margarida Xirgu. El Miguel Ángel està a tot arreu. Avui ve com a Club de Lectura Prometeu, al voltant de la novel·la Jo canto i la muntanya balla. Però bueno, hem de dir que això ve també, no, Miguel Ángel, perquè s'ha portat, bueno, ara ho sí. explicarem.
Sí, però... el Club de Teatre Margarida Xirgu farà una sortida perquè aquesta novel·la s'ha fet una adaptació al teatre i nosaltres com a Club de Lectura de Textos Teatrals Margarida Xirgu fem la sortida a veure la representació, aprofitant que també la llegíem dintre del Prometeus. Pues mira, que millor que combinar les dues
activitats,
les dues aficions,
no? Sí. Doncs tenim aquesta novel·la que es diu, té per títol Canto jo i la muntanya balla. És una novel·la de l'autora Irene Solà, que ara ens parlaràs una miqueta també d'ella. Uh-huh. I és que podem dir que coses curioses, no? Està otorgada amb el Premi Llibres a Anagrama de Novel·la. Sí. I a més a més és el llibre que més s'ha prestat a les biblioteques a Catalunya durant el 2020.
Sí, i el llibre més venut.
I el llibre més venut
en llengua catalana durant el 2020. Va ser l'èxit de ventes del Sant Jordi.
Uh-huh. A més, també s'ha fet una adaptació sinfònica de part de l'obra, a través de la Sinfònica de l'Orquestra Sinfònica del Vallès.
Sí.
O sigui que d'un i dos, no? La trajectòria que té aquesta novel·la.
Sí.
Jo diria que si ens parles primer de l'autora, sí. I...
Sí, sí.
Una miqueta d'aquesta noia.
L'autora és una noia molt jove, la veritat és que és molt jove. La Irene Solà va néixer a 1990 a Mallà, a la comarca d'Osona, de la Plana de Vic. Ella és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Se'n va fer l'Erasmus a Finlàndia, que ja direm que això li va influir molt a l'hora de fer aquesta novel·la coral dels personatges de les fàbules, el folklore popular, que surten a la seva... Perquè ella, com va viure molt de prop el tema dels elfos, les fades de Finlàndia, que ho tenen molt present, doncs ella va voler transmetre, però des de casa nostra.
Uh-huh.
Per això surt aquestes fàbules. I després, que també, això quan es llegeix la novel·la, et dones compte que es nota, no? Ella va fer un màster en literatura, cine i cultura visual per la Universitat de Sussex a Londres, i vull dir que una noia que ve de la llicenciada en Belles Arts amb la rama de l'audiovisual i amb aquesta especialitat en literatura, cine, cultura visual, es nota perquè juga. De fet, ella quan l'entrevisten i parla de la novel·la, hi ha una feina molt important darrere de la novel·la, d'investigació, però diu que ella va intentar plasmar a la novel·la el que serien tots els procediments d'elaboració de l'art, no? Del món de l'art. Llavors, tot el tema d'investigació, tota la metodologia de l'art, el plasma en la seva novel·la. I es nota sí. Que és una novel·la molt fresca, molt nova, veuràs que és una cosa que la gent que la llegeix veurà que no és és una novel·la molt fresca, molt nova.
Hem de dir que a les persones que s'estiguin escoltant que és una novel·la curta. És una novel·la que té 190 pàgines, no arriba.
Sí, 184, 186. Sí. 186. I està dividida per capítols. Està molt, molt ben estructurada, molt dividida per capítols. Parlarem d'ella, no? Aquesta novel·la parla de la muntanya. Ja el títol ja ho diu, no? Canto jo i la muntanya balla. Es centra, s'ubica, s'està ambientada a la muntanya que va des de Camprodó a Prats de Molló. Tota aquella muntanya que és Prepirineu, lindant amb la frontera amb França. Ella és un, ja veureu que és una novel·la coral, polifònica, que recull les veus de la muntanya, no? Tant dels habitants de la muntanya com dels sers que l'habiten, no? Surten animals, plantes, persones, fins i tot la pròpia muntanya parla. Hi ha un capítol que la pròpia muntanya parla. Per això és el que deia, és una novel·la que està estructurada per capítols i cada capítol és una veu diferent. Comença amb els núvols,